Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Les eleccions municipals del 26 de maig podrien batre rècords de candidatures. Avui se n'hi ha sumat una de nova, la de Podem, que finalment concorrerà en solitari aquests comicis. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. La candidatura encapçalada per Marta Morell tanca la porta a presentar-se a les eleccions amb una facció d'Esquerra Unida o els Comuns.
Parlem de projectes i a Podem no parlem de persones. Nosaltres, jo des de fa un any, estem dient que Podem Sabadell volem un espai superador d'unitat pel canvi. Nosaltres volem construir més enllà dels partits. Per tant, la nostra proposta de canvi i la nostra proposta d'entendre també la trajectòria del grup municipal d'unitat pel canvi tampoc és diferent, i tampoc el tema dels lideratges femenins, perquè per nosaltres, com a partit de canvi que som, sí que entenem que no podem fer veure com que el 8 de març del 2018 i del 2019 no ha existit.
Des d'Esquerra Unida i des d'En Comú Podem lamenten que no s'hagi pogut arribar a un acord amb el partit de Morell.
Retre homenatge als supervivents de la Guerra Civil Espanyola. Aquest és l'objectiu de la mostra que s'inaugura demà a l'Espai Cultura.
El farcell de la postguerra vol explicar com va sobreviure Sabadell a aquest conflicte bèl·lic i com aquesta situació va despertar la creativitat dels ciutadans. L'exposició, orientada sobretot al públic jove, es podrà veure fins al 28 de juliol.
En esports, última jornada del Campionat d'Espanya Open de natació, que s'està nedant a Can Llong.
En la jornada d'avui, Judit Ignacio s'ha classificat per la final del 50 Papallona, Mireia Belmonte ha aconseguit marca mundialista als 400 estils i Àlex Castejón ha fet plata en aquesta mateixa categoria.
Són algunes de les notícies que tractarem a la pròxima mitja hora amb el Toni González, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Obrim pàgina de serveis. Comencem mirant les carreteres. A aquesta hora trobem retencions a la C58, 4 quilòmetres a Sabadell i 5 a Montcada per anar cap a Barcelona, també un quilòmetre a Ripollet en sentit Terrassa. A la B30 trobem un quilòmetre i mig de cues a Badia per enllaçar amb l'autopista del Vallès en sentit sud, i a la P7 un quilòmetre de retencions a Santa Perpètua en sentit Girona. Ja a Barcelona, aturades a la Ronda Litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits, i trànsit molt dens a la Ronda de Dalt entre Diagonal i el túnel de la Rovira en els dos sentits. I pel que fa al temps, a aquesta hora tenim 14 graus a Sabadell, temperatures que s'han tornat a enfilar després que avui la pluja hagi fet un acte de presència molt simbòlic. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem al Manuel Álvarez.
Hola, bona tarda. Nova jornada que parlarem d'inestabilitat en forma de xàfecs, tempestes i fins i tot també alguna calamarsada. Sembla que quedaran concentrades al sector central del litoral i del prelitoral, així com a altres zones del Prepirineu, sobretot de Lleida. Aquí a hores d'ara descarrega alguna tempesta amb certa intensitat. Les nuvolades s'aniran desplaçant cap al sud. Així doncs, de cara al vespre i nit, afectaran especialment la zona del Camp de Tarragona. Els núvols són menys abundants a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre, i es mantindrà així el que queda de jornada. Pel que fa a la temperatura, valors que superen els 20 graus ja a punts de les Terres de l'Ebre, la resta entre els 13 i els 18 graus aproximadament. De cara a demà tindrem una jornada de vent, ratxes molt fortes de vent a l'Empordà i també a les Terres de l'Ebre, tramuntana al nord, el mestral al sud, i amb un matí en general de sol, però durant la tarda tornaran a créixer nuvolades que deixaran el cel novament amb força núvols durant la tarda, i serà sobretot a l'interior del quadrant nord-est on podran descarregar alguns xàfecs. La temperatura, sobretot la màxima, tendirà a pujar, i de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Repassada aquesta pàgina de serveis, és moment d'entrar en matèria. I ho fem quan passen 4 minuts de les 7 i comencem parlant de política, perquè Podem es presentarà en solitari a les eleccions municipals del 26 de maig amb la marca Podem Sabadell i amb Marta Morell encapçalant aquesta candidatura. L'anunci arriba després de trencar amb les converses amb un sector d'Esquerra Unida per concórrer als comicis de forma conjunta. D'aquesta manera s'intensifica la fragmentació de les formacions d'esquerres a la ciutat i s'eleven fins a 12 les candidatures confirmades, una xifra que es podria ampliar fins les 15.
Amb el suport nacional i estatal de Podem al darrere, Morell lidera la candidatura en solitari pel 26 de maig. La situació interna d'Esquerra Unida és el que ha portat el partit Lila a fer marxa enrere a l'hora d'impulsar una marca conjunta. Així ho ha expressat l'alcaldable.
considerem que les condicions polítiques no són les adequades per concórrer plegades un mes després que competim electoralment. Esquerra Republicana competirà amb en Comú Podem. La meva idea i totes les meves ganes, meves i de la meva direcció, serà en fer d'en Comú Podem la llista més votada perquè Pablo Iglesias sigui el proper president del govern espanyol.
Morell assegura que la seva formació presentarà una candidatura feminista i de barris, perquè considera que no es pot fer com si les vagues dels últims 8 de novembre ho hagin passat. En aquest sentit, ha anunciat que entre els noms de la llista hi haurà molta presència femenina. De fet, ja ha fet públic que la seva número 2 serà Laura Rodríguez.
L'anunci de Podem ja ha provocat reaccions entre les dues formacions que en els últims mesos havien mantingut converses per idear una candidatura conjunta, Esquerra Unida i Sabadell en Comú.
La fins ara coordinadora d'Esquerra Unida, Tere Ibáñez, ha lamentat que no s'hagi pogut arribar a un acord per crear una candidatura unitària. Tot i això, també apunta que els votants del seu partit tenen altres opcions.
La fragmentació és dolenta, però el que queda clar que després de les eleccions, si n'hi ha diversos partits, doncs es pot fer un acord postelectoral com ha passat en aquest últim govern. La dreta també es presenta separada. Llavors no es clama tant al cel com en l'esquerra, no? Pues que la gent voti el partit que millor s'hi senti i després entre tots pues que podem fer alguna cosa bo, no? Igual que ens podem unir després pues, electoralment.
D'altra banda, des de Sabadell en Comú han lamentat en un comunicat que Morell i el seu equip surtin d'aquest espai de confluència i concorrin a les eleccions en solitari. Així mateix també insisteixen que les diferències no són polítiques, no programàtiques, sinó per una qüestió d'aspiracions personals.
La decisió de Podem de no presentar-se a les eleccions municipals conjuntament amb una secció d'Esquerra Unida no ha evitat l'obertura d'un serial dins de la formació. Una assemblea convocada a instàncies de l'òrgan intern de garanties del partit a Sabadell ha decidit revocar l'actual coordinadora Tere Ibáñez per la voluntat de pactar amb el partit Lila, malgrat que el gruix de la formació concorrerà als comicis dins de Sabadell en Comú. Ibáñez, però, no reconeix aquesta assemblea i assegura que segueix sent la màxima responsable d'Esquerra Unida a la ciutat.
L'assemblea va acordar la revocació d'Ibáñez com a responsable de la formació, una realitat que el regidor d'Esquerra Unida i candidat dins de la llista de Sabadell en Comú assegura que resol una anomalia, ja que la majoria de la formació ha optat per concórrer amb els comuns.
Estem en la situació de que l'Assemblea d'Esquerra Unida Alternativa ha pres una decisió, però la seva coordinadora no la porta a terme, sinó que ha decidit participar d'un altre projecte o ser membre d'un altre projecte que és totalment contrari al nostre, no? en el sentit congressual i fins i tot electoral, no? Potser.
Estàvem escoltant Edu Navarro. De la seva banda, Tere Ibáñez diu no reconèixer l'assemblea perquè no es va fer amb normalitat. A més, assegura que la sisena trobada de la formació ja havia acordat obrir la porta a prioritzar possibles acords amb Podem. Ibáñez assegura que la decisió d'obrir-se d'altres pactes es deu a la manera com s'estava conformant el projecte de Sabadell en Comú.
Llavors, clar, no ha sigut una cosa que s'ha pogut fer amb normalitat. Sí, ha sigut, ja t'ha dit, que majoritaris sí que són, això està clar. Però, bueno, nosaltres, el grup motor ha sigut el grup que vam decidir en aquell moment perquè vèiem de la manera en què Sabadell en Comú s'estava formant. O sigui, no, d'alguna manera no se volia Podem en aquell moment que entrés. O sigui, no perquè ho van dir directament, sinó perquè, bueno, es veia que n'hi havia lideratges diferents i que ningú volia perdre el seu.
Per tot plegat, Ibáñez assegura que encara és la coordinadora d'Esquerra Unida fins que no hi hagi una conferència que esculli el seu substitut.
I no deixem la política enderrocar el mercat municipal de Campoamor, que té una activitat molt escassa, malgrat els esforços que s'hi han fet, i fer-hi pisos de protecció oficial i als baixos un equipament cultural que acolliria teatre i música. Aquesta és la gran aposta del Partit dels Socialistes de Catalunya, el PSC, per als barris del sud de Sabadell. L'actual mercat és a punt, al punt on es troben els barris de Campoamor, Espronceda i Creu de Barberà. Marc Serrano, bona tarda.
Bona tarda, Karen. L'alcaldable socialista Marta Ferrés ho té clar. El mercat de Campoamor no funciona i, per tant, cal tancar-lo i enderrocar-lo per dedicar-ne els terrenys, que són de propietat municipal, a altres usos que encaixin més amb les necessitats dels veïns. Ferrés defensa que amb els pisos de protecció oficial s'impediria que els joves se n'anessin de la zona per manca d'oferta d'habitatge i també que el nou equipament cultural dinamitzaria el sud de la ciutat.
Volem tancar el mercat de Campoamor? Volem tirar a terra al mercat de Campoamor, perquè ens sembla que aquest edifici aquí és molt lleig, Reina, aquí al mig del barri. I dèiem de fer un projecte, que és el que us volíem explicar, que és un projecte doble, on hi ha dues idees forces. Per un cantó, serien aquest espai d'aquí, tot l'espai del mercat, que és equipaments, i volíem fer per un cantó, a la part de dalt, pisos de protecció oficial, diem, de lloguer assequible per gent del barri i per gent de la ciutat, i per un altre cantó, a la part de baix, i aquesta és la notícia, diguem, maca que portàvem amb el Carles, que també portem molt temps treballant-la, és poder fer un espai cultural aquí en el sud, un centre doncs, musical i de teatre, doncs, al final, en els baixos d'aquest edifici.
La mateixa idea s'ha aplicat amb èxit, explica Ferrés, al complex de Via Alexandra, Can Rull, on hi ha, en aquest cas, a banda dels pisos, una biblioteca, una operació que va tenir un cost d'entre 8 i 9 milions d'euros. Davant del procés participatiu per debatre el futur del mercat, la cap de llista socialista insisteix que creu en aquests processos, però que, en aquest cas, ha estat del tot convençuda que la solució per a aquest equipament infrautilitzat és combinar habitatge i cultura per reactivar així el sud. Si el PSC governa, començarà a treballar per tirar endavant el projecte el mandat que ve.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Els impulsors de l'energia solar asseguren que Sabadell té una legislació molt favorable a les plaques solars. De fet, creuen que aquesta legislació local, combinada amb l'últim canvi en el decret estatal, farà que el sector creixi i creï ocupació. Entre les principals novetats de la normativa hi ha la possibilitat d'instal·lar plaques de consum col·lectiu.
La nova regulació aprovada per l'executiu compensarà els excedents energètics que es volquin a la xarxa en la factura del mes següent i, a més, permetrà les instal·lacions col·lectives, per exemple, en els pisos. Des de Som Energia, Sebastià Ribas apunta que ara no cal que les pèrgoles fotovoltaiques estiguin només als habitatges.
Al Camp del Sabadell, la pèrgola aquella que té, podríem posar plaques, i aquestes plaques alimentar en els edificis que hi ha al davant o a l'entorn, fins a 500 metres de distància. Això és insòlit, això és brutal. Dona unes possibilitats de treballar i de fer instal·lacions, bé, posen l'energia fotovoltaica a l'abast de les ciutats.
I qui es decideixi a posar plaques solars a casa només ho ha de notificar l'Ajuntament i tindrà d'aquesta manera una reducció del 50% en l'impost de béns immobles, l'IBI.
La xarxa d'economia social, la XES, ha presentat avui 15 propostes pels municipis vallesans per tal que fomentin l'economia cooperativa i solidària al territori. Entre les principals mesures que destaquen és implementar models de concertació publicocooperatius i comunitaris, és a dir, que espais i béns municipals, així com alguns serveis públics, es deixin gestionar a empreses de caràcter cooperatiu o des dels mateixos veïns implicats.
Perquè els governs que surtin de les pròximes eleccions puguin tirar endavant les mesures, la XES proposa que a nivell local es creïn uns consells locals d'economia social i solidària. Aquests serien els encarregats d'analitzar la situació del municipi i proposar un pla d'actuació per fomentar la transició cap a aquest model econòmic horitzontal, igualitari i basat en el bé comú. Ara bé, bona part de la feina l'han de fer els ajuntaments. A la llista de mesures presentada n'hi havia de diverses, com la cessió d'espais i serveis a cooperatives o potenciar el consum responsable, també el de l'administració. Alba Hierro és tècnica de l'entitat.
I sí que creiem que des de l'administració pública es pot fer molt d'esforç per fomentar i visibilitzar el consum responsable i transformador. I en aquest sentit també passo amb això al punt 9, perquè pensar que el consum no és només el consum individual, sinó l'administració té un gruix de consum molt, molt gran respecte al total. I per tant també s'ha de pensar en com fer una compra i contractació pública socialment responsable.
La xarxa d'economia social, la XES, també ha demanat compromisos per potenciar la sobirania en diversos àmbits, per exemple, l'alimentari, l'energètic o el residencial. Altres punts del programa fan referència als pilars fonamentals del moviment econòmic i social solidari, com són tenir present la perspectiva feminista, una novetat del text presentat avui, posant les cures i les vides al centre de les prioritats.
El fons procedent de l'antiga obra social de Caixa Sabadell l'ha de gestionar el sistema bibliotecari públic. La Fundació Bosch i Cardellà, que el té dipositat des que la desapareguda Caixa d'Estalvis va tancar la seva biblioteca, l'actual Espai Cultura, no pot gestionar-lo com cal. Aquest és el punt principal del programa que presenta l'única candidatura que opta a dirigir la Fundació, liderada per l'historiador Josep Maria Benaul.
Un programa que presenta ara mateix, a partir de les 7 del vespre, en un acte adreçat als membres del think tank local. La renovació de la seva direcció arriba després de la crisi el canvi de seu avortat, arran de la qual tota la Junta va dimitir en bloc a finals de l'any passat i Marc Batlle hi ha exercit de director en funcions. En declaracions a Ràdio Sabadell, Benaul remarca que la Fundació Bosch i Cardellach no es pot fer càrrec dels llibres de la Caixa.
I és un patrimoni, un recurs en aquest sentit, que ara no tenim capacitat de gestionar. Llavors veiem que la manera millor per tal que aquest patrimoni, tot aquest recurs estigui a l'abast dels ciutadans, és, diríem, externalitzar-lo i traslladar-lo al sistema bibliotecari públic.
Pel que fa a qüestions orgàniques, la principal proposta de la candidatura de Josep Maria Benaúl és la renovació dels estatuts per fer l'entitat, la Fundació Bosch i Cardellach, més participativa, democràtica i atractiva.
És un quart de vuit. Com va sobreviure Sabadell durant la postguerra? Quins enginys es van inventar els sabadellencs per lluitar contra la fam d'aquesta època? L'exposició al farcell de la postguerra, que s'inaugura demà a l'Espai Cultura de la ciutat, vol respondre a totes aquestes preguntes, però també retre homenatge a tots els supervivents d'un dels episodis més grisos de la història espanyola.
Sergi Freixas presenta a Sabadell la seva segona exposició relacionada amb la postguerra espanyola. En aquesta mostra, Freixas, comissari, reuneix fins a una vintena d'objectes dels anys 40 amb la intenció d'ensenyar com la gent va potenciar la seva creativitat amb l'objectiu únic de sobreviure a la terrible fam que patien. Joan Carles Sunyet, director de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, explica que la mostra s'ha construït amb la intenció que el sector més jove de la població aprengui d'una època que en ocasions queda en segon pla.
Hi ha activitats dirigides doncs, a les escoles, a l'exposició en si doncs, ja té aquesta voluntat pedagògica d'explicar el període de l'època, explicar doncs, les dificultats que hi havia per arribar doncs, a això, amb aquests recursos naturals, els controls de les autoritats franquistes en tot el que té a veure doncs, també amb aquesta distribució dels recursos, amb tot el que té a veure amb l'economia.
L'exposició s'ha creat des de la Fundació en col·laboració amb el Museu d'Història de Catalunya perquè d'aquesta manera pugui arribar a més pobles i ciutats del país. La inauguració, com deia, més demà a les 7 del vespre a l'Espai Cultura.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició. Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 8:15 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Si vols conèixer l'actualitat teatral de la nostra ciutat, cada dimecres de 8 a 9 del vespre, Ràdio Sabadell aixeca el taló radiofònic amb entrevistes, tertúlies, cartellera teatral, cançons de musicals i radioteatre. Amunt al taló, a la 94.6 de la FM, per internet en directe o al podcast de Ràdio Sabadell i en redifusió els dijous de 3 a 4 de la tarda. Amunt al taló. Passió per al teatre sabadellenc.
Parlem d'òpera.
Ja tornem a ser aquí amb tots vosaltres una nova temporada per parlar d'òpera de Ràdio Sabadell.
Un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Noves històries, noves músiques, nous temes. Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell els dijous, els divendres i els caps de setmana.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat general i comencem un dia més parlant del judici del procés perquè un policia nacional ha acusat els votants de simular agressions l'1 d'octubre a l'escola Nostra Llar de Sabadell.
L'inspector encarregat dels agents d'informació no uniformat ha explicat aquest dimecres que quan va arribar a l'escola, a primera hora del matí, es van trobar unes 200 o 300 persones congregades amb actitud pacífica. Aleshores, diu, van començar a simular agressions. La gent també ha afirmat que les unitats policials van tenir una actuació modèlica.
Els presumptes espies de Carles Puigdemont on haurien col·locat les valises al pàrquing de l'hotel USA President Park de Brussel·les, on l'expresident es reunia amb polítics.
Els experts belgues han determinat que es tracten de dispositius sofisticats i preparats amb material d'alta qualitat a la zona d'Arquenes. Per altra banda, Bautista Samaniego, el fiscal presumptament implicat en aquest cas d'espionatge, ha dit que ell només era a Brussel·les per una trobada europea antiterrorista.
I el govern impulsarà una llei de l'eutanàsia i del suïcidi assistit.
La consellera Vergés ha denunciat que criminalitzar l'eutanàsia és impedir una mort digna i ha criticat que el Codi Penal espanyol es nega a canviar i ha dit que entorpeix també la majoria social. Per altra banda, Vergés ha argumentat que la responsabilitat de l'executiu és impulsar una llei d'aquestes característiques amb els grups parlamentaris i respondre a la demanda de la societat.
I ara els esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Continua en marxa l'última sessió del Campionat d'Espanya Open de Natació. Can Llong viu en aquests moments les últimes proves d'una jornada intensa que ens ha deixat noves medalles pels nedadors locals.
Són moltes les finals que s'han disputat avui. Comencem per Mireia Belmonte. La badalonina s'ha penjat una nova medalla d'or, en aquest cas a la final dels 400 estils i, a més, per sota la marca mundialista. Això sí, a les eliminatòries no ho ha aconseguit i el seu bitllet en aquesta prova per al Mundial de Guangzhou quedarà pendent de decisió. Jessica Vall ha guanyat el 50 papallona i ha complert dos dels tres requisits per ser la cita de Corea. També queda per decidir, però en principi si es classificarà o no, ara ho direm bé. Parlant ja en clau local, en aquesta mateixa prova, Marina García ha quedat segona només 19 centèsimes i, per tant, s'ha penjat la plata. Catacurró ha estat quarta als 400 estils, tot i ser la seva prova predilecta. Judit Ignacio s'ha classificat amb el millor temps per la final del 50 papallona, que es neda en uns instants, i Àlex Castejón s'ha penjat la plata als 400 estils.
Sortim de la piscina per parlar de futbol. Òscar Rubio admet que el canvi radical de sistema introduït per Antonio Hidalgo en el Sabadell necessita temps per assimilar-lo, però també està convençut que de cara al partit contra el Lleida del seu exequip, el vestidor haurà interioritzat ja del tot aquests nous canvis.
El lateral dret, lleidatà i ex del Lleida, va ser a Badalona un dels jugadors més afectats per aquest canvi, ja que en atac era el carriler dret, però sense la possessió actuava amb normalitat a la línia de 4 defensiva. Rubio assegura, com molt dels seus companys, sentir-se còmode amb la nova disposició tàctica.
No és la primera vegada que jugo amb aquest sistema i la veritat és que me sento cómodo y ya te digo, al final lo importante es la idea que sigue, pues todos están convencidos de la idea y está claro que es un cambio muy radical, ¿no?, de cómo veníamos jugando, es un otro tipo de sistema que ha arribat amb noves idees i que és molta informació i que costa assimilar-la, però jo crec que en una setmana l'equip pues, ho ha entès molt bé i jo crec que de mica en mica segur que per al pròxim partit pues, ho tindrem encara més millor assimilat.
En la roda de premsa d'avui, Òscar Rubio també ha parlat del seu ex-equip. A més d'admetre que sempre és especial quan s'enfronta al conjunt de la seva ciutat natal, no se'n refia d'un Lleida que, malgrat ser cinquè, acumula sis jornades seguides sense guanyar i amb el seu entrenador, Joan Carles Oliva, ratificat quan semblava assegurada la seva marxa.
Jo crec que un equip quan arriba ferit és encara més perillós i si ho penséssim d'una altra manera jo crec que ens equivocaríem. Jo espero el millor Lleida i si volem treure algo positiu pues tindrem que seguir en la dinàmica una mica de la segona part de Badalona, no? Ficant aquesta intensitat, aquest plus extra i lluitar des del primer minut fins al final.
Demà nova sessió d'entrenament per preparar el partit de diumenge a les 5 a la nova Creu Alta contra el Lleida.
A la segona catalana, el Sabadell B ha tornat a superar la sabadellenca a la classificació, col·locant-se 11, 41 punts a 12 de la zona de perill.
Tot gràcies al triomf per 3-1 davant el Juan 23. Així, l'equip afrontarà ara amb més tranquil·litat el duel d'aquest dissabte a les 5 a Matadepera, en un terreny de joc estret que, per Marc Pilar, autor de dos gols la darrera jornada, serà una dificultat afegida.
Intentarem adaptar el màxim que puguem perquè al final no serà real proposar tot el que volem proposar nosaltres, intentar adaptar-nos al màxim possible i ja et dic, competir al 200% i intentar anar per als 3 punts, que és l'important.
La sabadellenca, per la seva part, rebrà diumenge al Masnou després d'ensopegar per 2-0 al camp del Joanenc. Per l'entrenador dels Taronges, Jesús Rueda Betis, serà essencial treure-hi un bon resultat per certificar la permanència ara a 11 punts de distància.
Cada setmana va quedando una jornada menos y es la adecuada también porque nos vamos de Semana Santa y queremos irnos a las vacaciones, la verdad, con la tranquilidad esa de tener matemáticamente la permanencia y más jugando en casa. Yo creo que el equipo esta semana va a salir enchufado al 200% y yo creo que hay que ganar sí o sí y lo vamos a hacer.
El partit entre la sabadellenca i el Masnou és diumenge a 11:45 al Municipal de la Creu.
I com li va passar a Hidalgo amb la seva estrena a Badalona, el nou entrenador del primer equip femení del centre d'esports, Ramon González, es va estrenar amb derrota. Les arlequinades van caure per 3-2 al camp del Sant Cugat, el segon classificat a la preferent femenina.
Les arlequinades no van sortir bé al partit, però va millorar la imatge a la segona part. La marxa d'Àngel Codina va arribar amb la permanència assegurada i, per tant, la derrota no té conseqüències importants en el Sabadell. El nou tècnic Ramon González es proposa com a objectiu millorar el resultat de la temporada passada.
De reto, superar clasificación del año anterior y sobre todo que las jugadoras psicológicamente puedan llegar a a pasar a mejor tono. No espero gran cosa, simplemente sacar puntos, ganar el máximo número de puntos posibles y que las jugadoras acaben la temporada bien.
Les arlequinades rebran aquest diumenge a les 12 el femení Manu Lanzarote per disputar el derbi amb les agarenques.
El femení de l'Oar Gràcia ja ha tancat la temporada. Ho ha fet com a penúltim classificat de la divisió d'honor plata d'handbol i des de ja fa unes setmanes amb el descens consumat. L'últim duel també va acabar en derrota.
A la pista del Puig i el quart classificat de la categoria per 34-23. Ara el propi entrenador de l'equip, Dani Lara, que també és el director tècnic, tindrà la tasca de fer un projecte renovat pel femení sense saber encara si se li oferirà a l'entitat la possibilitat de tornar a jugar a la categoria o de ser que aquest any no hi haurà aquesta opció. També es desconeix qui sortirà de l'equip. Segons quins equips es juguin als ascensos i descensos de categoria, podria haver l'opció que, malgrat quedar penúltim, el Gràcia fos repescat a la categoria.
El sènior del primer equip masculí del Club Natació Sabadell Tenis Taula tanca la temporada aquest cap de setmana amb la disputa de l'última jornada de la Divisió d'Honor masculina. Ho farà contra la Universitat de Burgos a Can Llong.
I amb la permanència a la butxaca des de fa setmanes, l'únic al que pot aspirar el club és a escalar posicions. Ara l'equip és setè i juga contra el cinquè, que té els mateixos punts però encara té tres partits pendents. Després de superar un tram de temporada difícil, el Natació Sabadell va aconseguir l'objectiu de la permanència ja fa jornades. Per això el palista Pere Beis valora positivament la temporada.
Amb l'objectiu complet, amb una primera volta, no dir perfecta perquè no va ser, perquè va salvar per algun partit, però segurament molt millor del que ens esperàvem. I després una segona volta que els partits que la primera volta vam aconseguir treure endavant que millor ajustats, a la segona volta no hem tingut la mateixa sort o encert i n'hem perdut alguns que potser haguéssim hagut de guanyar. Però el balanç general jo crec que és una molt bona temporada, tenint en compte que era la primera, al final hem d'estar prou contents.
El duel amb el Burgos és dissabte a les 7 de la tarda.
El Cercle Sabadellà és 1856, serà la temporada que ve equip de primera divisió al Campionat d'Espanya de pàdel. Els de la carretera de Bellaterra van assolir l'ascens gràcies al subcampionat aconseguit a la segona categoria.
Tot i perdre la final contra el Pàdel Damm per 3-2, els sabadellencs ja tenien garantida la plaça a l'elit gràcies a les victòries als quarts de final contra la Red 21 Galisport i a les semifinals davant el Pàdel Pico. Bruno Barrientos, director esportiu del Cercle, ha passat aquest migdia per l'Hotel Suís.
Sí, la primera i la segona ronda van ser duríssimes. O sigui, al final, el primer dia no tant, però el segon dia va haver un moment a l'eliminatòria que teníem tres partits en contra i després es va donar la volta, no? O sigui, el partit que nosaltres pensàvem que guanyaríem ho vam perdre i el que pensàvem que perdríem ho vam guanyar, no? O sigui que això del pàdel dona la volta en 10 minuts, sí, sí.
L'objectiu de l'entitat serà ara intentar aconseguir la permanència a la primera divisió.
I acabem parlant de la sabadellenca Ada Xinxó, que s'ha proclamat per primer cop campiona de Catalunya de marató amb BTT. La ciclista local va endur-se el títol guanyant a l'Esparxada, Porquera, sent la més ràpida d'un circuit de 74 quilòmetres i amb un desnivell de 2.800 metres.
Xinxó va ser l'única dona capaç de baixar de les 6 hores en un recorregut molt tècnic. Per la sabadellenca va ser una cursa molt competida, però va veure l'oportunitat d'encapçalar-la i ja no deixar que les rivals l'avancessin. Ho ha comentat també aquest migdia a l'Hotel Suís.
Estava tota la cursa pendent de veure si m'atrapaven, i no, anava fent, anava passant els quilòmetres, anava davant, però no tenia cap referència, no sabia si m'estaven trepitjant els talons o estaven una miqueta més enrere. I res, doncs vaig donar tot el que vaig poder i em va sortir bé.
El següent repte de Xinxó serà aquest cap de setmana competint en la modalitat de parelles mixtes a la Barcelona MTB Challenge.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Per dos quarts d'avui tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimecres 10 d'abril. Recordeu que tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Les actualitzacions també, com sempre, a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem a més notícies, a més informació demà a partir de les 9 amb el programa Al Matí. Però ara no marxeu perquè la programació continua amb 13 ara i a les 8 l'Amunt al Taló. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.